recae una responsabilidad patrimonial. Sobre estas hay una respuesta de sanidad, de salud mental. Las víctimas nos han contado que muchas de ellas llevan ingentes cantidades de dinero particular suyo para ser atendido desde el punto de vista psicológico, y piensan que de eso se tendría que hacer cargo, evidentemente, el Estado.
Por cierto, en el debate de ayer... Disculpe, termine.
No, quería decir que es que son muchas cosas, razón por la cual nosotros siempre hemos pensado, repito, que sobre eso cada experto que escuche será capaz de decir muy rápidamente, aquí habría que abrir una línea con las comunidades autónomas que tienen transferida la sanidad para que estas víctimas puedan acceder de esta manera a esta ayuda. Por ejemplo, los políticos les escuchamos y les podemos escuchar, particularmente yo que asumo esta responsabilidad, estoy a la disposición de cualquiera de ellos que en cualquier momento necesite, que con la particularidad de su caso yo escuche por si esos datos también nos puedan servir. Pero yo ayer lo dije, primero las víctimas, después los expertos con ellas para avanzar rápido, y en tercer lugar la política, en tercer lugar solo, cuando ya sepamos por dónde tirar.
Ayer en el debate la escuchábamos intervenir y también desde la bancada del Partido Popular. El Partido Popular no está ya en la posición, yo diría, tan tajante como estaba hasta ahora. Ayer por lo menos se apreció un cambio en el discurso. Le hacían un planteamiento que es: abramos esta investigación a todos los ámbitos en los cuales haya podido haber estos abusos a menores. ¿Tiene sentido o desvirtuaría esta comisión ampliar ese foco a todos los ámbitos más allá de la Iglesia?
Evidentemente. Es que estamos hablando del pasado. Es que nuestro país, desde que la democracia por fin llega y se hace nuestro sistema político-jurídico estable, tiene un Estado de Derecho que, con sus evidentemente fallos y defectos, reacciona cada día a estos delitos en relación a nuestros menores, evidentemente. Nosotros estamos hablando de situaciones que vienen del pasado y que, por la experiencia de otros países, sabemos que están en el ámbito de la Iglesia Católica, porque era la institución que se hacía cargo de la educación en nuestro país.
¿Pero en la misma comisión pueden entrar casos que sean de fuera de la Iglesia? ¿Entiende?
No, vamos a ver, es que eso claro que la desvirtúa. Eso es como si de repente queremos buscar y averiguar qué ha ocurrido con tres casos de corrupción concretos, de los que tenemos indicios, y decimos, venga, vamos a averiguar la corrupción de toda España. Bueno, la corrupción de toda España existirá y existe cada día, pero estamos hablando de una situación de la que tenemos indicios. Mire, es que aquí, en este país, quien tenga indicio en este momento de alguna situación de violencia, de maltrato o de abuso sexual de los menores, es que se tiene que ir ya a la fiscalía y al primer juzgado de guardia que encuentre. Pero es que eso es parte del día a día de un Estado de Derecho. Aquí estamos tratando de averiguar algo muy concreto. Mire, si hay países, en fin, como Irlanda, que no han tenido ningún problema en saber que esto lo tenían que abordar, el Partido Popular no puede escurrir la responsabilidad que también tiene de ayudar diciendo que esto es una cosa que ocurrió. Mire, los abusos ocurren desgraciadamente en muchos ámbitos y en todos los lugares del mundo. Decir eso no es poner manos a la obra. Manos a la obra es averiguar qué ocurrió en el pasado. Nosotros estamos hablando de cosas que han ocurrido en una institución que era la que tenía el monopolio de la educación en nuestro país, en un momento donde no se podía denunciar, en un momento donde los menores no estaban tan protegidos como están ahora, en un momento donde estos asuntos no dolían lo que duelen ahora. Conocemos a víctimas que dicen que prácticamente no lo podían contar en sus casas porque sus propias familias les decían que bueno, que había que callar. Mire, claro, estamos hablando de un país que ha dado un giro tremendo. Pero, sin embargo, yo creo que el Partido Popular está también en otra vía en este momento. Yo tengo que decir que ayer observé, yo he subido a esa tribuna muchas veces en mi vida, y ya sé leer las caras de casi todo el hemiciclo, de cómo te escuchan o de cómo discrepan, aunque aunque ni siquiera en ese momento estén hablando, y yo ayer observé por parte del Grupo Parlamentario Popular, tengo que decirlo, una atención a mis palabras, en fin, que no suele ser lo habitual porque somos grupos parlamentarios, evidentemente que nos enfrentamos legítimamente en discrepancia, lo observé. ¿Qué significa eso? No lo sé, mañana lo sabremos, pero creo que el Partido Popular, lo he dicho en muchas ocasiones, no puede estar al margen de ayudar en la parte en la que considere que le corresponde.
O sea, usted ayer percibió, percibió desde el atril que el cambio en la dirección del Partido Popular ya se ha notado en alguna cosa.
Yo me escuchaba, yo me he subido muchas veces a esa tribuna, sí, y he observado que el Partido Popular no te escuchaba. Directamente reaccionaba, ¿no? Pero bueno, forma parte de la vida parlamentaria y yo en ese sentido lo vivo lo he vivido muchas veces y es lo normal. Yo, sin embargo, ayer escuché el silencio propio de quien está escuchando para tomar su propio camino, ¿no? No lo sé,
mañana. ¿Los de Podemos también escuchaban, señora Calvo, igual que los de...?
Pues yo creo que...
Digo por la percepción, que no sé con qué percepción se quedó.
Pues mire, yo creo que sí, porque yo creo que estos tres grupos que mantienen la enmienda con los que yo he hablado, como es lógico, yo creo que ellos también piensan. Yo aquí parto de la base de que todo el mundo, de verdad, va con la intención de que hagamos el trabajo que tenemos que hacer. Lo digo de verdad porque lo dije ayer. Creo que aquí la política tiene que ser otra cosa, porque si no ya estaríamos cruzando líneas muy difíciles de entender democráticamente hablando. Yo creo que ellos también entienden que su posición es minoritaria y que, en fin, en el Parlamento funcionan las mayorías y las minorías, porque es lo que nos han dicho los ciudadanos. Tampoco puedes desde una posición minoritaria tratar de que todos tus requisitos salgan adelante, porque tampoco es razonable, teniendo en cuenta que los ciudadanos nos colocan a cada quien en nuestro lugar.
O sea, ahí entraríamos en cuestiones muy políticas, señora Calvo, pero quizá desde Podemos Esquerra le dirían, hombre, si al final lo que se aprueba no es nuestra propuesta de comisión de investigación, sino la suya, la del PSOE, pero por lo menos apruébennos esta enmienda, tampoco sería...
La enmienda que mantienen viva nos devuelve a la casilla de salida.
No, lo sé. Claro, soy consciente del enunciado. No sé lo que han debatido detrás de fondo, digamos. Pero
mire, las dos enmiendas que hay ahora mismo, tanto la del Partido Popular, que dice abramos una causa general...
Sí, correcto.
...no abuso, tal. Eso es, en fin, nada. No hagamos esto. Que no creo que estén en eso, pero bueno, que lo plantean así, digámoslo, ¿no? Y la otra posición, que es la otra enmienda que sigue planteada, pues viene a decir, oiga, que esa comisión, no, que nosotros queremos una comisión política para que los políticos sean los que con las víctimas delante hablemos de esto. Quiero decir que de momento esas dos posiciones se mantienen así. Nosotros tenemos una posición absolutamente equilibrada en medio de eso. El PNV y el Partido Socialista tenemos una posición equilibrada en medio de esas dos posiciones, que repito, son posiciones que llevan combatiendo mucho tiempo. La de no hagamos nada, esto aquí como que no hubiera ocurrido, y la otra es, esto es un gran debate político. Nosotros pensamos que esto, que era un debate político, cuando las víctimas hayan sido escuchadas y los expertos nos digan por dónde podemos tirar. Pero no es un debate político de inicio. Y esto lo digo sabiendo perfectamente que cada español y que cada española, en su conciencia y en su opinión, pensarán de la Iglesia Católica lo que consideren oportuno. Pero si las víctimas son lo primero, no podemos empezar por ahí.
Tienen en todo caso algo más de 24 horas para intentar terminar de encontrar ese punto de acuerdo a través de un mínimo de abstenciones o de síes para esta votación que se produce mañana en el Congreso. Carmen Calvo, un placer. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias. Buen día.
Que vagi molt bé. Molt bon dia, Carmen Calvo, diputada del PSOE, presidenta de la Comissió d'Igualtat al Congrés dels Diputats i exvicepresidenta del Govern espanyol en directe al matí a Ràdio Estel. Va, fem una pausa per la publicitat i ho analitzem tot plegat en temps de tertúlia.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50. Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega Punto Rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Si mai et pregunten, i tu amb qui sintonitzes? Doncs amb qui escoltes ara mateix, no? Amb Ràdio Estel, sempre al teu costat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Va, temps de tertúlia avui al matí a Ràdio Estel amb l'Eva Pomares. Com estàs, Eva? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Ben tornada un altre dimecres. Gràcies. Al programa. Agustín Rodríguez, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Fred.
Fred? Home, sí. Fred o fresc? Fresc, no?
Bueno, va, fresc. Comprem fresc, va. No farem una causa.
No, no, jo preguntava, quan he arribat al matí feia... Bueno, va, sí, fred.
Ara, ha variat respecte de dies enrere.
Ha variat. Alguna cosa està passant. Carles Fernández, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Vinga, va, escoltàvem ara l'exvicepresidenta del govern espanyol, aquesta proposta socialista que, vaja, tot apunta que és la que és la que tirarà endavant. Veurem com, també és veritat que demana aquesta votació al Congrés, que no acabem veient partits d'esquerra que estan al govern que hi votin en contra, que el Partit Popular s'hi abstingui i que al final, diguem-ne, la comissió tiri endavant, però vaja... La veia bastant convençuda, Carles, a la senyora Calvo. Jo crec, tal com ha parlat, que demà aquesta comissió serà una realitat.
Jo crec que mostra un optimisme i una contundència que ho reflexa això, no? Que ho té lligat i ben lligat. Hi havia com una dualitat, no? Està bé que reconeguin que les comissions d'investigació no serveixen per res més que pel pim-pam-pum, i això està bé, i que quan és pim-pam-pum polític, doncs posar-hi algú que ha estat abusat, doncs la veritat no sé si és el millor, perquè encara hi hauria algun membre d'aquestes comissions que farien, diguem, comentaris o preguntes de les quals ens avergonyiríem tots, això per una banda, però per l'altra també és cert que el fet de que hi hagi una comissió d'experts, el defensor del poble, etc., fa més difícil una audiència pública. de determinats responsables d'on sigui, de l'Església, òbviament, però també potser doncs, d'algun ordre religiós concret. O... Llavors, clar, no disposar d'aquesta oportunitat, jo també la trobo a faltar, diguem, no? Però sí que em sembla raonable, primer de tot, posar el foc a les víctimes. I si les víctimes encaixen aquesta metodologia com la més adequada o no els incomoda que es faci servir aquesta, jo crec que aquí és on hem de posar el foc, perquè amb els personatges que hi ha al Congrés dels Diputats, posar una víctima abusada pot generar un espectacle bastant lamentable, sí.
Eva.
A veure si posem, com agafo el fil, el focus en les víctimes. De víctimes n'hi ha totes les opinions. I, de fet, les víctimes han estat les que, durant aquests darrers anys, han fet el pas endavant en solitari, fins fa molt poc, justament perquè volien publicitat en el bon sentit de la paraula, m'estic referint, és a dir, conscienciar la societat de que aquí hi havia un problema molt gran. Per tant, crear una comissió privada, que és la que s'apunta que es crearà, és una comissió amb experts i una comissió tutelada pel defensor del poble, no és incompatible amb crear també una comissió en el Congrés dels Diputats que, com es deia d'ara, en primer lloc, posa més el focus en aquesta xacra social. Segon, pot cridar responsables d'aquests abusos i donar més llum sobre la qüestió, que jo crec que és una de les prioritats de les víctimes, tenint en compte que, a més, la grandiosa majoria, des d'un punt de vista legal, els seus és a dir, no poden reclamar res en els tribunals. Per tant, tot el que poden fer... Perdoneu, és que a mi aquesta primavera m'està passant factura en la veu.
No pateixis, no estàs sola.
És que aquests canvis de temperatura, aquests salts... El que dèiem, poses el focus en les víctimes, però és que justament les víctimes el que volen és fer aquest relat. És que aquest relat s'instal·li en la majoria de la societat, que hi ha un problema. En tot cas, jo no crec que sigui incompatible les dues comissions, tenint en compte que la comissió del Congrés també hi poden assistir experts, òbviament, a testificar. No crec que es plantegés d'una manera diferent. I també tenint en compte que n'hi ha una tercera, o hi hauria una tercera comissió, que també em sembla positiva, que és la interna, que vam parlar ara fa uns dies, l'interna que fa la pròpia Església, i que totes tres confluirien en un mateix lloc. I és que hi ha d'haver canvis legislatius profuns que evitin que això es repeteixi. Per tant, no acabo de veure on està el problema en que hi hagi una comissió de la veritat com proposa Esquerra, Bildu i Unides Podemos i que, a més, hi hagi la que proposa el PSOE i els Ciutadans. No acabo de veure quin és el gran problema.
Jo crec segurament que hi ha hagut un moment, no, de l'entrevista amb la Carmen Calvo, que jo crec que d'una manera molt taxativa ha dit no volem que això s'acabi convertint en un espectacle ni en un espectacle en contra de l'Església. Jo crec que Carmen Calvo, no, ho ha dit d'una manera...
Sí, però bastant... aquestes no són...
Dic és la motivació, seu... No, que és la seva opinió.
La seva motivació és legítima, però, sincerament, i per resumir, per acabar, jo el que crec és que com més llum... És justament el que volen les víctimes, falta llum, i com més llum hi hagi, millor. Per tant, estaria bé que hi hagués fins i tot tres comissions, si cal, i després s'ha de legislar.
Agustín.
Doncs jo crec que sí que sortirà aquesta comissió d'investigació, bàsicament, perquè aquí es tracta d'una comissió ideològica i de dibuixar dos, diguem, com dos models de societat o dos maneres o dues maneres de veure un problema, que el problema existeix, és evident, que tenen manera de veure-ho diferent de com s'ha d'analitzar i, en tot cas, com anar al moll de l'os d'aquest problema. Doncs hi ha el que defensen els partits més ideològicament situats a l'esquerra, al centre-esquerra, i hi ha el que defensen els partits situats als dreta, centre-dreta, etc. Per tant, aquesta comissió en sortirà. Una altra cosa és quina utilitat tindrà, a on ens farà arribar i quin serà el grau, com ho diria, per dir-ho finament, en el que despullarem a l'Església o com pretenem despullar a l'Església o els errors que hagin pogut cometre determinats membres de l'Església. I ens quedarem aquí amb una cosa ideològica d'atacar amb aquesta causa comú que sembla que s'ha establert de criticar tot el que faci referència al, a l'àmbit eclesiàstic.
Ah. A mi segurament el que em queda, però, és un dubte. Jo crec que hi ha una cosa que ha dit Carmen Calvo que a mi m'ha semblat interessant perquè em sembla important, no? I que crec que el Carles també hi feia referència a la primera intervenció i l'Eva, no? Que és aquesta expressió de tenir molt clar que quan tu fas això, les víctimes sempre han d'estar en primer terme, no? O són les que han d'estar al davant. Que jo li preguntava a Carmen Calvo, justament en aquest sentit, si fins i tot pensant en les víctimes, és bo que hi hagi fins a aquestes tres comissions, perquè es poden trobar les víctimes, deia ella, hi ha víctimes que tenen moltes ganes de parlar i altres que no tant. Potser aquestes que tenen moltes ganes de parlar no tindran problema, no?, per entendre'n si un dia la truca a l'auditoria independent de l'Església i s'explica, i després el truca al defensor del poble i es torna a explicar, i després la truca del Parlament de Catalunya, per exemple, no?, i es torna a explicar, però també n'hi pot haver que això els suposi un cert rebuig, no? És a dir, les que encara avui segurament els estigui costant, no? Potser pensaran, escolta'm, i si faig l'esforç d'anar i explicar-ho una vegada, no hauria de servir ja per tothom, no?
Bueno, però és que no tenen cap obligació legal de compareixer.
No parlo d'obligació, Eva, si em refereixo, diguem-ne, a fins i tot la visió humana de fora, no, d'algú que pugui dir, ostres, ara que s'hi posen, no s'hi poden posar tots a una, no, diguem-ne.
Sí, sí.
Però aquí tenen l'oportunitat de demostrar, o no, però jo crec que tenen l'oportunitat de demostrar que la comissió d'investigació liderada pel defensor del poble, etcètera, etcètera, i experts i tal, és una comissió d'investigació susceptible de ser considerada com a correcta. I que, per tant, els resultats que doni, clar, si els resultats que dona són allunyadíssims de la realitat, jo, vaja, crec que hi ha segones oportunitats per fer-ho, eh? Però, inicialment, a mi em sembla raonable no sotmetre a les víctimes amb més interrogatoris i més, diguem, escarni públic del que toqui. Del que toqui. Per tant, si realment això es pren seriosament i realment aquest recorregut que ha marcat Calvo, no?, que deia primer el defensor del poble, després els experts i després els polítics, i després de tot aquest procediment, les conclusions a les que s'arriba són conclusions satisfactòries per a les víctimes, doncs ja està, ja tenim una feina feta, diguem, no? Si el que s'estigués fent és en lloc d'aquesta fos una comissió d'investigació només al Congrés, no seria tan optimista. No seria tan optimista.
Eva.
No, jo el que segueixo dient és que, a veure, les víctimes el que volen és, primer, que se les repari, segon, que se les repari moralment, segon, que això hi hagi llum sobre aquesta qüestió, no tenen cap obligació a comparèixer a cap de les tres comissions que s'haurien podrien crear, a cap d'elles, només tindrien obligació, com sabeu, d'acudir davant d'uns tribunals si hi hagués una causa penal. Per tant, les pròpies víctimes han expressat que el que volen és que això es faci públic. Per què? Per consciència, perquè això no torni a passar. Perquè aquí està molt bé, el PSOE s'escuda, diguéssim, amb les víctimes i amb aquest no espectacle públic que puguin donar les víctimes, i tota l'estona parlant de les víctimes, però també hem de pensar amb la resta de la societat. No només amb les víctimes, que han de ser les primeres. És a dir, les víctimes són gent que han patit un abús horrible, que ha un dolor impressionant, però aquí el que es tracta és que, com a societat, aquest problema es posi damunt de la taula, igual que ahir era avui tema, hi ha molts problemes relacionats amb la violència de gènere que s'han posat sobre la taula, malgrat patiments personals de molta gent que hi ha hagut de donar la cara i explicar detalls íntims que suposo que els ha causat un gran dolor. I, per tant, que això repari. Però no només que es repari a les víctimes, sinó que aquest dolor repari i es superi. Llavors, el Congrés dels Diputats, efectivament, és un altaveu. Cap víctima està obligada a anar a declarar res, però si tu tens aquesta eina, que és una comissió parlamentària, per què no? Per què no? Bé, doncs jo crec que aquí hi ha motius de fons pels quals el PSOE i l'Església Catòlica els interessa més que aquesta qüestió tenir-la sota un cert control. Perquè, si no, no li acabo de veure cap més explicació. Hi ha víctimes que, a més a més, estan criticant aquesta posició. Vull dir que el que volen és que hi hagi una comissió, però que, a més a més, sigui el màxim de pública possible i que sigui en el Congrés.
Agustín, ara us faig una reflexió, bueno, plantejaré també una reflexió sobre,
bueno,
sobre les víctimes.
Òbviament, jo crec que les víctimes estan en el dret de comparèixer o no comparèixer, de col·laborar o no col·laborar. En tot cas, si en algun moment de la història es van produir aquests abusos, doncs les víctimes el que sí haurien de tenir és la garantia de poder acudir allà on això sigui jutjat, i convenientment reparat. Dit això, clar, jo crec que en el fons contribuïm com a generar una mena de nebulosa, una mena de sospita general de que el tema dels abusos a l'Església és una cosa actual. I a hores d'ara el que hem conegut, dissortadament, i està molt bé que ho hagin conegut, és casos que van passar fa 40, 50, 30, 35 anys. Per tant, hem de ser molt curosos en el sentit de no criminalitzar d'una manera banal els abusos a l'Església, tot i la gravetat dels mateixos, òbviament. Per tant, ojo amb traslladar aquesta sensació del que estem debatent en una comissió d'investigació puguin ser casos recents o casos vinculats al...
El govern de Navarra, amb una investigació juntament amb el propi bisbat de Navarra, ha detectat casos el 2016. No estem parlant de fa 35 anys,
sí,
eh?
Sí, sí, correcte.
O sigui, el 2016 sí, no és fa 35 anys.
No, i mira, i de la mateixa manera, doncs, per exemple, els maristes són absolutament innovadors a nivell mundial, no a nivell de Navarra, ni de Catalunya, ni de l'Estat, en la detecció, diguem, de possibles abusos a menors. I resulta que aquests abusos a menors, en el més del 95% dels casos, es produeixen en l'àmbit estrictament familiar. Per tant, estic absolutament d'acord amb el que dius, i el que cal és tenir mecanismes per poder detectar si es produeixen aquest tipus d'actuacions. Però no només en l'àmbit de les escoles vinculades al món de l'Església, sinó en general.
Però vaja, tot aquest debat a partir d'aquesta entrevista amb Carmen Calvo, caldrà veure evidentment què passa demà al Congrés dels Diputats. Des d'un punt de vista simbòlic serà important també veure què és el que acabi votant cadascun dels partits, perquè aquí hi ha evidentment Podem, Esquerra i Bildu, que tenen aquesta esmena que deia Carmen Calvo, és que l'esmena que ens estan plantejant de negociar, diguem-ne, el que ve a dir és el vostre format no, el socialista, sinó apliqueu el nostre. Deia Carmen Calvo amb una mica de picaresca. Vaig veure que ahir el PP m'escoltava amb molta atenció. El canvi de lideratge al Partit Popular segurament de fons alguna cosa més significa, perquè el posicionament quan Casado estava al capdavant del partit era no. I ahir vam deixar una porta oberta a l'abstenció, diguem-ne. Vaja, que fins demà no ho sabrem, eh? Vull dir que demà s'han...
Bueno, també és una manera de distanciar-se de Vox.
Sí, no, però vull dir que políticament serà interessant veure demà els equilibris de votacions o no votacions, qui quedarà amb qui, diguem-ne, no? Però vaja, jo sembla que tot està bastant encarat en què això tirarà endavant. Jo crec que el següent punt interessant és com aquesta comissió d'investigació, o el nom que se li acabi donant, diguem-ne, no? Aquesta investigació per part del defensor del poble i aquesta auditoria externa que ja ha encarregat la Conferència Episcopal Espanyola, com acabaran convergint o confluint, i com l'Església pugui acabar participant o no d'aquesta investigació del defensor del poble, i com el defensor del poble pugui aportar dades o no a aquesta investigació a l'Església, que jo crec que segurament al final serà el més important, no? És a dir, com col·laboren i com la informació d'uns o altres acaba realment casant perquè això tingui una sortida.
I si les conclusions com a mínim s'assemblen.
Per això, però, bueno, però segurament s'assemblaran més o menys en funció del nivell de col·laboració que hi hagi hagut, no?, durant el procés, i que Carmen Calvo ha dit que no hi havia hagut contactes, com a mínim en aquest sentit, encara amb la Conferència Episcopal, i per tant, si s'aprova, jo crec que allà serà interessant veure a partir d'aquell moment com es comença a articular. Fem una cosa, mira, són 2:15 de 10. Anaves a dir alguna cosa, Eva?
No, anava simplement a apuntar que la resta de països on ja s'ha fet això, per exemple, a Alemanya o a França, han anat del bracet, és a dir, encara que en alguns llocs l'iniciativa ha partit de l'Església, diguéssim,
sí, sí.
Col·laboració total i absoluta entre els dos, entre l'Estat i l'Església. A mi em sembla que això és el que hauria d'haver començat a passar aquí des de l'inici. Des de l'inici. No que ara ens trobem en una situació de que hi hagi diverses comissions alhora en això, d'acord, però bé, és l'alfant que tenim per treballar, doncs treballem-hi, no?
Però vaja, jo em quedaria, de moment quedem-nos, diguem-ne, amb el pas significatiu que implica, és a dir, que en el format que sigui des del punt de vista de l'administració, la gestió pública, es posi en marxa una investigació d'aquestes característiques és molt important. El canvi de posicionament que hi ha hagut per part de la Conferència Episcopal Espanyola en el discurs i en l'actual, a l'espera del que passi en aquest any d'auditoria, però en el moment en el que estem ara, és també un punt d'inflexió i un canvi que ja vam comentar aquí en el programa, que a més va coincidir en un dimecres, si no recordo malament.
Sí, sí, sí.
Per tant, no, i a partir d'aquí a veure aquesta col·laboració entre tots dos, si això tira endavant, en què acaba cristal·litzant. Deixem-me fer una pausa per la publicitat. Serà molt breu i en tornar marxem en directe a Ucraïna. Allà ens hi està esperant el David Minovas, que hi ha arribat ahir al vespre i que avui ens atendrà i ens acompanyarà en directe des de la frontera entre Ucraïna i Polònia. El nostre company, el Marc Solanes, també hi és. També li preguntarem quina és la realitat d'unes fronteres que ja ahir començaven a avisar que estan desbordades i que ja no donen a l'abast de la gran quantitat de persones que cada dia hi fan cues quilomètriques per creuar per carretera o a peu o que estan arribant amb tren. I parlem també del preu de la llum, de l'energia, de la crisi derivada a partir d'aquesta guerra a Rússia. 2 minuts i mig i tornem.
Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita la Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Cuides WIC Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats paliatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a wic.es/cuides. Cuides WIC Barcelona. Driving values forward.
Qui et fa sentir? Qui escoltes i t'escolta? Qui et fa companyia? La resposta, sempre, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Va, que evidentment avui estem pendents com cada dia del que està passant a Ucraïna i de les conseqüències d'aquesta guerra iniciada per Rússia. Algunes coses que han anat passant aquest matí. Quan hem començat el programa us hem explicat que Rússia ha prohibit les exportacions de matèries primeres. Estem pendents de saber a quins i quants països acabarà afectant aquesta mesura, d'una banda. De l'altra, mesures econòmiques. El Banc Central de Rússia ha anunciat aquest matí que no es poden retirar més de 9.000 euros o dòlars o qualsevol altra divisa. Més de 9.000 no es pot. Per tant, limita la retirada d'efectiu. No hi ha límit per operar amb rubles, però que l'està tan depreciat que el que està fent Putin és intentar començar a controlar que segurament els seus propis oligarques, que són els que encara tenen prou quartos, els vulguin treure en forma de moneda estrangera. De fet, està prohibida la venda de moneda estrangera, de divises, a Rússia directament. Aquestes mesures duraran 6 mesos. Coses que han acabat de passar aquest matí. L'Agència Internacional de l'Energia Atòmica ha comunicat que ja no sap què passa a la central de Txernòbil, que des que els russos han agafat el control han tallat el monitoratge internacional del que hi passa i que, per tant, aquella situació queda en mans de Rússia, de la gestió de Rússia. I, tal com havia dit Rússia a la nit, sembla que sí que s'estan començant a obrir alguns corredors humanitaris una altra vegada avui en territori ucraïnès. Això dins de Rússia, dins d'Ucraïna, amb aquesta guerra amb Rússia. El que fa ara és marxar en directe fins a una de les fronteres que està rebent més persones. Si l'ONU parla més de 2 milions de refugiats, més d'un milió llarg d'aquests han anat a buscar la frontera amb Polònia. A la frontera entre Ucraïna i Polònia hi tenim, d'una banda, el Marc Solanes, que ens està explicant des d'aquesta setmana el que està passant en aquest punt. Marc, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pol.
Ara ens expliques quina és la realitat aquesta hora del matí, què està passant en aquesta frontera. Qui va de camí a la frontera, ja és a Polònia, ja està a punt d'arribar també en un d'aquests passos fronterers entre Ucraïna i Polònia, és en David Minovas, que és el president del Centre Internacional Esquerre per les Minories Ètniques i les Nacions, i és director també del Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament. David Minovas, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Esteu camí d'aquesta frontera per poder conèixer de primera mà quina és la realitat i, sobretot, quines són les necessitats, no?, per poder començar a dirigir els fons cap a allò que realment ara mateix és prioritari i urgent en aquests punts fronterers d'atenció a refugiats.
Molt bé. Doncs bé, en primer lloc, advertir-vos que, de fet, nosaltres encara no hem arribat a frontera estrictament,
sí.
Només hem arribat fins a... Estem a Cracòvia, us hem fet nit aquesta any passada, vam arribar ja a la tarda a Varsovia i hem vingut fins aquí, fins a Cracòvia, però sí que vam poder veure ahir a la nit ja, amb una primera impressió, a l'estació de tren aquí a Cracòvia, i doncs malauradament allò que ja ens imaginàvem ho vam poder contrastar, i és que hi havia centenars, per no dir algun més, fins i tot, de dones, nens, gent gran a dintre de l'estació, a la planta de baix, on doncs, que més arrasat del fred que fa aquí hivernal, esperant, assistits per molts voluntaris i organitzacions no governamentals poloneses que anaven doncs, repartint menjar, aigua, i doncs, que també tenien a disposició mantes o roba d'abric, tot i que la majoria doncs, ja estaven ben proveïts, per anar doncs, donant també, no només el suport, sinó l'acompanyament a aquestes persones que estaven esperant, entenent, pel que vam poder parlar amb alguns d'ells, algun tren, doncs per poder-los anar distribuint per diferents territoris. Algunes organitzacions no governamentals també estaven allà intentant també doncs, parlar amb algunes d'aquestes persones per veure com podran-les distribuint pel territori, però certament estem encara bastant lluny de la frontera. I per l'àvia no és un punt fronterer, molt més.
No.
I per tant, això també ens dona una indicació de que ja Polònia està començant va arribar moltíssima gent, que els van distribuint, però que la distribució, òbviament, no és fàcil, i que en qualsevol cas estem parlant de quantitats ingents de persones que un cop passen a la frontera, si no totes elles doncs tenen un circuit identificat o tenen un suport familiar en punts d'arribada i, per tant, un coixí social que els pugui acollir, doncs estem parlant de moltíssima gent que se l'ha d'anar reubicant i en aquests moments la impressió d'aquí és que doncs, han passat molts dies, no desconeixem perquè tampoc no remunerem, no sabíem quant de temps portaven allà, però sí que és cert que la percepció era passar una nit a l'estació de tren de Cracòvia, a la planta baixa, on estaven doncs, arrasats, esperant doncs, un tren que els portés en alguna altra banda.
La veritat és que si teniu xarxes socials i busqueu, per exemple, el Twitter sense anar més lluny del David Minovas, podreu veure algunes d'aquestes fotografies que heu pogut fer David en aquesta estació, que jo crec que són molt rellevants segurament per això que explicaves, no? Primer, perquè Cracòvia no és un punt molt proper a la frontera. Ahir el missatge, ara amb el Marc en parlarem, que arribava des de la frontera amb Polònia, és que la frontera ja estan desbordats, que molts punts sí. ja no donen a l'abast, però és que s'estan començant a acumular també moltes persones, fins i tot en aquesta estació, a Cracòvia, que com molt bé explicaves tu, no és un punt molt, molt proper de la frontera i que al final demostra quina és la cruesa d'aquesta realitat que s'està vivint, que està afectant sobretot a dones, no? També a molts nens i a persones grans. Entenc que també l'objectiu d'aquest viatge, David, és poder tenir una mirada pròpia i una realitat palpada per vosaltres mateixos de què és el que acabarà calent aquí per poder gestionar després les ajudes i les aportacions que hi hagi, derivar-les a allò que sigui realment necessari, no?
Correcte. Aquest viatge que hem pogut organitzar en un temps rècord per estar 4 dies fins al divendres aquí, és per una primera prospecció de l'equip tècnic del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, tal que un cop ja vam fer una crida amb aquells governs locals, ajuntaments catalans que volien i mostrar el seu suport i la solidaritat en aquelles persones que en ruta, en els punts de sortida que es veuen forçats a migrar, fugint de la guerra, poguessin tenir un tipus d'assistència, suport i suport. I, per tant, estem parlant d'una actuació en Fora Fronteres, en aquest cas aquí, en la frontera entre Polònia i Ucraïna, com també farem identificacions en altres punts fronterers en els propers dies, ja sigui a Romania o a Moldàvia. És evident que, malauradament, aquesta crisi, que és una crisi humanitària que va per llarg, no sembla que sigui una crisi ràpida, i això implica que hem de fer una bona identificació d'aquelles organitzacions, d'aquelles entitats que estan a sobre el terreny durant assistència i que podran mantenir de manera sostinguda en el temps doncs, aquests operatius a frontera, perquè, com deia, malauradament, tot fa preveure que la quantitat de persones no s'aturarà de persones que es volen forçades a fugir. A més a més, tingueu en compte que les que van fugir al principi doncs eren persones amb més recursos econòmics, amb capacitat, amb disposaven de logística i de xarxa per poder sortir de manera més ràpida, però que a mesura que es va enquistant el conflicte i va augmentant doncs, la pressió cap a la població civil, doncs aquestes quantitats de persones no baixaran, sinó que continuaran. Per tant, hem de tenir capacitat per actuar els propers dies, les properes setmanes i potser els propers mesos.
I aquesta crida que feu als qui treballeu des de fa molt de temps en el món de la cooperació i de la solidaritat,
sí.
Que és comprensible que tothom vulgui donar tot allò que pugui per ajudar, no? Però que hem de començar a entendre que el millor que es pot donar són diners, no? I que moure diners fins al punt de destí és molt senzill, perquè estan en un compte bancari i podeu comprar el que calgui, i en canvi omplir camions i furgonetes de material per venir és molt complicat de gestionar i poc pràctic.
No. Correcte, sí. De fet, aquí hi ha dos missatges. La primera que acabes de dir tu mateix, en lloc d'acumular coses que es poden comprar aquí, que no té massa sentit, i a més a més tenint en compte que quan el que es porta són medicaments, que la percepció és que són molt necessaris, han de passar els controls a cada frontera de l'Agència Europea de Medicaments. Això implica doncs, que molts d'ells no arribaran o després per al triatge de les necessitats acabaran en contenidors o acabaran en magatzems, i això no té massa sentit. En lloc de portar mantes, portar menjar, portar aigua, portar medicaments, que hi posin diners a les entitats que estan treballant a terreny, perquè els podran comprar localment, perquè no només coneixeran directament les necessitats concretes de les persones que estan arribant i no generant col·lapse, no generant, doncs, en aquest cas, més problemes dels que volen solucionar. Però és que ara tenim una darrera situació que, francament, es pot entendre, perquè la gent, doncs, és empàtica i la gent està copsada emocionalment, que estem trobant que hi ha molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya que estan agafant el seu cotxe, estan llogant camions o autocars per venir cap aquí i recollir gent. Certament, la directiva europea i l'estat espanyol faciliten la protecció subsidiària a totes les persones d'Ucraïna per al desastre humanitari que estem vivint, però això no implica que no calgui també garantir una sèrie de recursos. I, per tant, qualsevol d'aquestes iniciatives, que tenen tota la bona voluntat, també impliquen, a vegades, també generar-nos, diguem-ne, nous problemes. I és que, òbviament, els ajuntaments estan responent amb tot el que està a les seves mans per les persones que van arribant. Per això s'ha de fer de manera endreçada i coordinada. I per això hi ha entitats, la pròpia Direcció General de Migracions, de Fugi i Antiracisme, a través del Comitè Català d'Acollida, està coordinant conjuntament amb el Fons Català i moltes organitzacions humanitàries de Catalunya aquestes arribades, a més a més coordinant-se amb el propi consulat, amb la comunitat ucraïnesa de Catalunya, que és molt gran, 24.000 persones en 500 municipis de tot Catalunya, perquè es faci garantint que tindran acollida, vol dir que tindran un coixí social, persones que els podran rebre, i a més a més tot això s'ha de fer de manera endreçada. Per tant, insisteixo en que abans de fer qualsevol operació a compte és propi, millor trucar a l'Ajuntament, parlar amb la Generalitat, parlar amb les entitats que estan acollint i saber exactament quines són les necessitats i, sobretot, no només s'ha de portar gent cap aquí, sinó que un cop estiguin aquí, que puguin disposar de totes les necessitats cobertes, necessitats que han de donar tant als serveis socials de les institucions com també persones que puguin ajudar a fer aquest acolliment amb més garanties. I tot això ha de formar part també de l'anàlisi i de la previsió. Es tracta no només de portar persones, sinó de garantir drets i garantir dignitat.
En David Minoves és el president del CIEMAN i el director del Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament. Si et sembla bé, David, mirem d'anar xerrant aquests dies i si sou fins divendres, que ja haureu pogut també copsar quina és la realitat en aquests territoris i punts fronterers. Ja anem parlant de quina és la situació que heu detectat i quines són les necessitats prioritàries que enteneu que es podrien cobrir o que s'hi podria treballar. Bona feina.
Molt bé.
Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Una abraçada en David Minoves, camí d'aquesta frontera, una frontera entre Polònia i Ucraïna, on hi tenim el Marc Solanes. Marc, que t'hem saludat fa uns minuts. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Pol.
T'escoltàvem ja aquest matí explicant quina és la realitat sobre el terreny, que aquestes últimes hores, Marc, el missatge que arriba i que ens feu arribar és que les fronteres estan ja desbordades, que la frontera, els passos fronterers entre Polònia i Ucraïna ara mateix estan col·lapsats de persones que intenten sortir del país en guerra.
Doncs sí, la veritat és que els passos estan col·lapsats. Hi ha cues de molts quilòmetres a tots els passos, tant de la zona nord com de la zona sud, i fins i tot s'han hagut d'habilitar centres comercials com a camps de refugiats perquè no donaven l'abast. De fet, hem estat a diversos centres comercials que estan habilitats com a centres i cada cop hi ha més gent, és a dir, cada dia estan més plens i cada dia els voluntaris i les organitzacions que intenten d'alguna forma gestionar tota aquesta arribada de persones estan més desbordades. I el que em diuen tots ells, tant ells com les autoritats, és que si això continua així acabarem en una situació molt complicada.
Bàsicament, perquè cada vegada són més persones, perquè les capacitats d'acollir-los en aquell moment i tenir-los en un mateix espai s'esgoten perquè els espais es van omplint, però a més també, Marc, perquè les persones que arriben cada vegada arriben en una situació més precària, emocionalment més complicada, perquè són persones que ara estan sortint d'un país que potser porten 10, 12, 13 dies fugint de bombes, no?
Sí, la veritat és que avui es compleixen aquestes dues setmanes de conflicte, llavors tots aquells que arriben en els darrers dies ho fan molt cansats, molt esgotats, ho fan realment amb una motxilla de guerra de debò, o sigui, porten molts dies aguantant bombardejos, no dormint per les nits, ens expliquen pels sorolls dels missils i dels tirotejos, que pràcticament són 24 hores, i ja arriben amb una ansietat molt gran. Els primers que arribaven ho feien pensant que estarien uns dies fora i que podrien tornar a Ucraïna sense problema al cap de poc, i els que venen ara són gent que ho ha donat pràcticament tot per perdut i ha creuat la frontera per buscar-se la vida a qualsevol altre lloc, veient com de destrossat està quedant el seu país.
Clar, és que estem parlant de la imatge de moltes persones que majoritàriament, i parlàvem també ara amb el David Minoves, i tu pots veure-ho, no?, des de tots aquests dies que fa que ets aquí, que bàsicament estem parlant de mares amb els seus fills, no?, que tenen por, que no saben ben bé què està passant, que no es veuen, que marxen, que han hagut d'acomiadar-se del seu pare, no?, i tot això emocionalment ho estan gestionant ara, en aquest punt fronterer, veient que acabaran en un centre comercial amb fred i neu, no?, que és a més el temps que us està acompanyant, vull dir que tot és molt complicat.
Sí, sí, tot és molt complicat. De fet, ara mateix està nevant fort des de primera hora del matí, ja s'acumulen gruixos de neu a diversos punts aquí de la zona sud, i les mares arriben en situacions a nivell físic complicades. Pensem que els homes de 18 a 60 anys s'han de quedar dintre de territori ucraïnès, i moltes d'aquestes mares fan el trajecte soles. Fer el trajecte amb els 2, 3, 4 nens durant tantes hores, esperant a la frontera, a l'aire lliure, a temperatures en les que arribem a menys 8, menys 9 graus per les nits, es fa molt difícil, i sobretot aquells que ho passen pitjor són les dones embarassades, són les que arriben en situació més complicada, i la gent gran. Veiem molta gent gran que se li ha fet el camí molt complicat i arriba a territori polonès molt tocada.
Marc, soc l'Agustí Rodríguez, bon dia.
Bon dia, Agustí.
Fa 48 hores comentàvem de manera particular una cosa que a mi em va frapar bastant, i és que explicaves que la gent que... Nosaltres tenim probablement la imatge, no?, de quan parlem de refugiats o de gent que marxa del seu país, gent amb dificultats econòmiques, probablement fora del sistema, sense una vida estructurada com la coneixem en aquesta banda d'Occident. I tu explicaves que la gent que arribava a la frontera era gent que fa 15 dies portava els nens al col·le, tenia el seu pis, anava al supermercat, tenia la seva feina, utilitzava el metro, l'autobús, anava a treballar. És a dir, era gent absolutament normal, com nosaltres, que feia la seva vida normal. Això és una de les coses que més impacta quan et trobes aquestes famílies, bàsicament de dones i de nens, que arriben als punts fronterers i que han deixat enrere una vida completament normal i no saben el que trobaran quan tornin, si és que tornen?
Sí, sí, la veritat és que una de les característiques més particulars d'aquest conflicte és que els refugiats que arriben són refugiats que viuen en bones condicions. Molts dels refugiats que ens arriben són refugiats de classe mitjana, en una situació econòmica benestant. I clar, quan els veus arribar, no?, amb les maletes, amb roba bona, en una situació de salut molt bona, doncs et sents molt identificat, no?, perquè veus com famílies que fa 15 dies estaven anant a treballar, com tu dius, portaven els nens a l'escola, portaven els nens, ens comentaven, a festes escolars, en qüestió de dies se'ls ha destrossat absolutament tot, han hagut d'agafar el que han pogut, perquè aquesta també és una altra, què agafes, no?, quan abandones casa teva i el teu país en qüestió d'hores, i amb les poques coses que han pogut agafar han creuat la frontera i es dirigeixen la majoria a cases d'amics, familiars, coneguts, per poder estar el temps que duri el conflicte. Però és realment xocant quan veus totes aquestes famílies, moltes d'elles també, de dir, que arriben en un estat de xoc i no s'acaben de creure el que ha passat, estan en un estat de confusió i pensen que el conflicte acabarà dintre de poc i que podran tornar. Per tant, és les sensacions que tens quan veus arribar a tota aquesta gent són diverses i són contradictòries de vegades.
Hola, Marc, què tal? Soc el Carles Fernández. També suposo que això el que constata és la victòria de Putin en la, diguem, en la imprevisibilitat, no? Ningú es creia que hi hauria guerra, no? Jo, no, havíem comentat també que hi ha
turistes ucraïnesos que es van quedar atrapats a Barcelona o a Catalunya. Tu si saps que l'endemà el teu país entra en guerra no te'n vas a fer turisme, diguem, no? I molta de la gent no havia evacuat ni havia pres mesures perquè, efectivament, no creia que Putin s'hi atreviria. O sigui, això és una victòria de Putin com una casa de pagès, diguem, que va enredar tothom. És veritat que els serveis secrets americans ho deien, però ningú ens ho creiem, eh? Ningú ens els creiem, però al final va passar el que ells deien, no? Constates aquesta sensació de que la gent s'ho va trobar i va haver de, diguem, improvisar en el mal sentit de la paraula, si tu vols, eh? Però es va veure atrapat i, per tant, va haver de fugir d'un dia per l'altre?
Sí, sí, totalment. I fins i tot els que encara arriben ara són gent que porta molts dies que en el seu moment va intentar fugir d'un dia per l'altre. Per tant, és gent que no s'espera per res, això. Fins i tot quan veiem les entrevistes, just abans que comencés el conflicte a peu de carrer a Kiev, a les diverses televisions, la gent deia que ells estaven acostumats a aquestes situacions d'amenaça i d'amenaça a la guerra, i que per ells era normal, no? El que crec que ningú s'esperava és que la invasió militar fos efectiva i realment es destrossés el país com s'ha destrossat, perquè és que realment aquesta gent torna perquè és que estan destrossant les seves cases, no tenen electricitat, no hi ha aigua, no poden anar a treballar, s'han quedat sense res i es troben amb les poques, amb les quatre coses que tenen a territori de la Unió Europea, sense saber absolutament ni què fer, ni cap on anar, ni quant temps estan en una situació de xoc. Jo crec que tots estem en una situació de xoc i ningú és capaç ara mateix de vaticinar cap on es conduirà el conflicte, i ells encara menys.
El Marc Solanes, que està cobrint el que està passant en aquesta frontera entre Polònia i Ucraïna, que ens ho està explicant cada dia també aquí a Ràdio Estel. Marc, gràcies per la feina, gràcies per ser-hi. T'escoltem als serveis informatius, evidentment, i bona feina.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Que vagi molt bé.
Marc.
Doncs això és el que està passant ara mateix sobre el terreny a Ucraïna. Déu-n'hi-do, Eva, aquesta imatge, com ens la descriuen. Jo ara, abans ho deia, també, quan parlàvem amb el David Minovas, no? Fins i tot aquesta sorpresa que tenia ell, jo aquest matí quan veia el seu perfil a Twitter, no?, que posava aquestes imatges ja no de la frontera, sinó de Cracòvia, fins i tot, no? Que és una ciutat que està lluny de la frontera i que les estacions de tren ja estan plenes. Aquesta frontera on el Marc explicava aquesta realitat de no donar a l'abast. I aquests 4-5 milions de persones que Europa ja dona per fet, en funció de si escoltes a l'ONU o escoltes a Europa, però vaja, 4-5 milions de persones és una borrada, és una bestialitat. I aquí sí que ens la juguem, eh? És a dir, aquesta acollida, què hem de fer?
Això serà molt complicat, primer perquè crec que la Unió Europea està començant a anar molt tard en aquesta qüestió. És a dir, estem veient gent que se'n va això amb el seu cotxe a la frontera, organitzacions humanitàries que amb tota la bona voluntat i perquè és la seva feina doncs, van cap allà, però on són els estats europeus? On és la coordinació dels estats europeus per fer front a l'arribada d'ara ja més de 2 milions de persones i els que vindran? És a dir, la Unió Europea fins ara s'està coordinant a tota pressa per al tema, és a dir, s'aprova donar armes a Ucraïna en una reunió i no hi ha cap problema. I es presenten, que suposo que ara hi entrarem, una sèrie de propostes en energia que per mi es queden més que curtes, però diguéssim, s'activa la maquinària i la maquinària cap als refugiats no s'activa. Tenint en compte que, a més, Putin està fent servir refugiats, com ja s'han fet en les últimes guerres passades, com va fer Síria, per exemple, també la mateixa Rússia, com una arma de guerra. És a dir, no només és el patiment humà de tota aquesta gent, no?, que se'ls ha d'acollir, se'ls ha d'auxiliar, És a dir, la Unió Europea són 27 estats que té capacitat per absorbir 5 milions de refugiats. Però és que jo no he vist encara sortir a Ursula von der Leyen explicant què pensen fer. I a mi això em sembla absolutament, no només per als refugiats, és a dir, perquè els refugiats són els primers que tenen dret a saber on van i com van, o sigui, ens hem passat els últims dies veient entrevistes a gent que arriba a una estació de tren a Polònia, no?, de tren o d'autobús o com sigui, com pot, amb una situació dramàtica, i que no sap on va. No, no. Què vol dir que no sap on va? O sigui, la Unió Europea no sap on ha de posar a 5 milions de refugiats, de veritat, i van passant els dies i no hi ha cap reacció.
No, jo crec que aquí és important el missatge també del David Minoves, que és, malgrat veure aquesta situació, fer aquesta crida als molts catalans que s'estan organitzant, diguem-ne, voluntariosament, no? I amb tota la bona fe, mai més ben dit, no? d'intentar anar fins allà a fer alguna cosa i ser conscients que, malgrat allò pugui omplir a nivell personal i donar la sensació que s'està fent alguna cosa, que aquesta, ens diuen des del terreny, que no és aquesta la solució, malgrat veure que hi pugui haver-hi carències, no? O que falti encara aquesta concreció de com fer aquest acolliment. Ara, amb el tema de l'energia, efectivament, ara ja anem, Eva. A veure, sí, sí, Agustí...
No, no he dit res perquè dic...
Ja anem. No. Merci, gràcies.
No, és que...
No, la...